La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contarte que esta primavera con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Aprovecha ahora, porque tienes un robot cortacésped Automower de Husqvarna por mucho menos de lo que crees. Infórmate en
Husqvarna San Cugat. Calle Joan 23 25, teléfono 935 122 686
o en husqvarna.es.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts a les 12 del migdia, és dijous i vol dir que comença molta comèdia al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui, amics meus, parlarem de, sobretot, de Sant Cugat. I per què? Doncs perquè farem un homenatge, ens avançarem a un homenatge a una persona que va ser importantíssima dins del Teatre de Sant Cugat, com Ernest Nater. Però abans faré la homilia, una homilia que en aquest cas no serà una homilia normal. Sí, sí, entra amb l'orgue. Ernest Nater i el Teatre del Poble. Hem mogut germans en les arts escèniques. Avui, tal i com explicava fa un moment, parlarem amb quatre persones vinculades en algun moment de la seva vida amb Ernest Nater, que va morir el mes de febrer als 89 anys. Però abans voldria fer una curta reflexió personal. A veure, l'any 1965 varen començar a viure amb la meva esposa a la Floresta. El meu barri de Barcelona era Gràcia, on hi havia molta vida teatral, sobretot a partir de les cooperatives obreres i les entitats religioses. Unes al costat de... Bé, Les dues, no diguem al costat d'una de les altres. Jo sóc un amant de les arts escèniques des de petit, i a Sant Cugat, que tenia aleshores 14.000 habitants censats, vaig descobrir que de forma regular es feien obres de teatre a la sala parroquial. I una mostra del que no s'ha de fer mai, mai, mai a la vida, vaig imaginar que la mena de teatre que es podia fer allí probablement no era el que m'interessava a mi. Però un dia, era l'any 1967, vaig saber que s'anunciava L'encens i la carn de Feliu Formosa, que jo havia vist a la cúpula del Coliseum de Barcelona, i vaig pensar que calia estar al tanto, molt al tanto, de la programació d'un grup i d'un director que es deia Ernest Nater. Després vaig veure Molière, Camus, Brecht. Semblava impossible, però era una realitat teatral d'aquell poble on afortunadament havia decidit viure. Joan Tortosa, un altre personatge indispensable per entendre què passava i què ha pogut passar després, en el seu imprescindible llibre S'aixeca el taló, explica que a començaments de 1959, a un espectador accidental en un dels assajos de l'agrupació teatral Maragall, li van demanar l'opinió sobre el que havia estat veient, i en va fer una crítica tan poc favorable que molta de la gent hi va proposar que, ja que ho feien tan malament, dirigés ell. Contràriament a allò que es podia esperar, va acceptar. Va donar una mica de llargues, es va preparar per una propera temporada, i així és com Ernest Nater va entrar a formar part de l'agrupació teatral Maragall. I jo, que no sóc creient, com ja sabeu, demano a Déu pel bé de la cultura, d'aquesta ciutat, que ens ajudi a tenir a moltes persones com Ernest Nater. Amén. Sant Cugat homenatge a Ernest Nater, figura clau del Teatre Sant Cugat, que tenen el diumenge 29 de maig a les 11 a la Sala Claver. Els Amics de Pedra i Sang i la Unió Sant Cugatenca, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat, organitzen aquest homenatge, un gran referent del Teatre Sant Cugatenc, que va morir el passat 1 de febrer a l'edat de 89 anys. Aquest acte d'homenatge en la seva memòria tindrà lloc a la Sala Claver de la Unió, el diumenge, com deia, dia 29, a les 11 del matí. I per parlar-ne, tenim aquí a l'estudi dues persones que van fer teatre. Bueno, jo diria que són capaços de fer teatre, encara. Somriuen, jo estic content que estiguin somrient. I al telèfon, si no m'equivoco, tenim també una altra persona que està plenament dedicada. Dolors Vilassau, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, deixa'm que presenti les dues persones que tenim aquí a l'estudi, perquè, sí, com deia, estan disposades a fer teatre, poden fer teatre, i sé que en fan, que en faran aquest diumenge, o sigui que estaran presents amb aquest homenatge que es farà a la Sala Clavé de la Teatre de la Unió. Doncs tenim aquí amb nosaltres a una persona que havia fet teatre per la Corporació Teatral del Medellín, Josep Maria González.
Sí.
Bon dia.
Bon dia.
Acosta't al micro. Ah, així, ah, perfecte. Sí. Bon dia i benvingut a aquest programa.
Gràcies, bon dia.
I en Jordi Franquesa, que també el tenim a l'altra banda, de la taula, vull dir, eh? No, no, no. Bon dia, Jordi.
Bon dia a tothom.
Bé, jo diria que vosaltres dos vau tenir, en el seu moment, una relació amb l'Ernest Nater, probablement en Jordi més temps que tu,
sí,
Rosa Maria.
Sí.
però m'agradaria que comencéssim a parlar una mica de la sensació del contacte que vau tenir amb ell. Quina idea en guardeu, Rosa Maria?
A veure, jo vaig començar a fer teatre l'any 66. Jo era molt joveneta, només tenia 16 anys. Aleshores, bueno, quan la primera impressió que tens, no, és d'una persona una mica sèria, el seu aspecte de dandi, de senyor, aquí érem tots una mica més pagesos, però que sabia molt bé el que es feia, en sabia molt, i a mesura que anaves coneixent i el anaves tractant, era una persona molt afable, exigent, però exigent amb carinyo, per dir-ho d'alguna manera. Va ser una època, la veritat, molt gratificant. I jo vaig fer-ne fins que ell llavors ens va plegar, no? A més, trobo que ens va obrir els ulls a una mena, a un tipus de teatre que no, nosaltres no hi estàvem avesats. Per nosaltres, vull dir, mira, eren els pastorets, era jo com criatura, no? Coses més quotidianes. En canvi, clar, ell... Recordo la primera vegada que ens va fer... Vam sortir a la Cantant Calba, que la feina era per assajar perquè ens petàvem de riure. Doncs tot allò primer et sembla que dir això que estem fent, no? Però ell tenia les seves raons, la seva explicació, aleshores, al llarg dels anys. Clar, veus la importància d'aquella època, perquè es van fer obres... que en aquell moment sí que valoraves, perquè a més et feia obrir els ulls a un altre tipus de teatre, però que al llarg del temps se li ha vist molt la importància. Era una època en què no estava permès fer segons quin tipus de teatre en llocs comercials.
Estava l'aixopluc una mica de l'església, no?
Sí, sí. Mossèn Juli passava d'esquena, així, per no entrar, perquè no hi hagués estat massa d'acord, però la veritat va ser molt enriquidor. I una persona que la guardes amb molt, molta estima, molt.
Jordi, quina seria la teva opinió?
Veure, més que opinió, és una mica veure que la memòria retorni, tot i que la memòria és molt tramposa i a vegades és embustera, però jo recordo que... quan ell va començar a venir a l'agrupació teatral Maragall, jo llavors tenia uns 29 anys, i jo no recordo que fos que em trobés en aquesta representació que ell va criticar, no me'n recordo, és que no em recordo ni sé quina obra era, el meu hi participava i la memòria ja m'és traïdora. Però sí que, a veure, bàsicament la meva relació... amb l'Ernest Nater, d'alguna manera diríem que va ser una mica tangencial. Ens trobàvem al teatre, però ens trobàvem en lloc més ja. Vull dir, duien vides bastant diferents i allò. Però dintre del teatre, doncs, l'Ernest era una persona... mira, vaig a passar a davant de tot això, explicar-te una anècdota que retrata una mica el Nater. Que ahir em va trucar un fill que tinc als Estats Units ja fa 30 anys i està recollit a casa perquè té Covid i em va trucar al vespre i li vaig dir que si recordava alguna cosa del Nater, perquè ell havia estat molt il·lusionat amb teatre, si hauria volgut dedicar professionalment, i me'l va situar en Xavier Tort en una conversa fa molts anys a la carretera de Cerdanyola, i aquest nano li vaig preguntar si... que li vaig dir que el diumenge feien aquest homenatge en Nater, si ell en recordava alguna cosa. Doncs mireu, perdó, aquest fill meu, en l'institut, li deien... feia coses de teatre i li deien els companys que ho feia molt bé, que per què no s'hi dedicava, i li havia entrat una mica a anar a estudiar en un institut, em sembla que era a Holanda, que recordava aquell d'aquella sèrie de fama, sí, que es va... I jo, clar, per una banda, hi havia una qüestió econòmica, però li volia treure el cap perquè li deia, mira tu, fer d'actor, si ho fas molt bé encara triomfaràs, però si no... Ja dic, per sort, el Xavier Tort en una conversa me'l va situar. Però li dic, mira, fem un homenatge a Nater, dic, no sé si tu el recordes, diu, home, i tant. Em va quedar sorprès, perquè, esclar, el meu fill ara té 54 anys. Resulta que quan ell estava a l'institut, va ser per l'època que va morir en l'Espriu.
Sí.
I allà se'ls va ocórrer que havien de fer un homenatge a l'Espriu. Ell havia llegit alguna cosa, es va entusiasmar i va mimar els companys. Clar, no sabien com fer-ho i se li va ocórrer anar a veure'n amb un senyor que ho feia molt bé, que es deia Naté, que no el coneixia ell de res. Bé, doncs em recordava ahir, amb l'atenció extraordinària que el senyor Naté els va rebre, com els va orientar, els va ajudar a involucrar el Joan Tortosa perquè al final del recital caigués tot una mena de pancarta amb una silueta de la cara de l'Espriu, i deia, home, i em deia que això és el que us vull dir. Deia, era un senyor d'una gran cultura, molt intel·ligent, i una capacitat d'atenció en els altres extraordinària. Bé, doncs una mica és aquest resum. Una persona molt culta, molt intel·ligent, amb gran capacitat de tracte amb les persones, i ja dic, jo com que a fora del teatre no hi tenia altre tracte, que altres companys li tenien, com eren Tortosa i com eren Fàbregas i això. Bé, doncs, una mica és el record més bonic que tinc d'en Naté.
Vosaltres dos vau fer, amb dirigit pel Naté, Els Justos, de Marcel Gamí.
Sí, senyor.
Quin record us queda d'aquella obra? Que tu apuntaves, Rosa Maria, precisament el fet aquest de descobrir un tipus de teatre, sí, que no era...
És una obra que guardo amb molta estima, jo, eh? Perquè, vull dir, no sé, el tema que tocava, la manera de fer-ho, i encara me'n recordo, vull dir, bueno, no és que sigui, potser ara em pecaré de presumida, no? Però quan vam acabar, sempre recordaré, em va abraçar, perquè em va dir, diu, és que m'heu fet emocionar.
Que és el que es tracta.
Que és el que es tracta, però vull dir, clar, que t'ho digui el mateix director, això...
Sí,
això toca, eh?
Mira, a mi, entre aquesta i altres obres, el que em deia molt del Naté era que era un home amb un sentit bastant acusat, o força acusat, tant de l'ètica com de l'estètica. Ell li encantava aquelles obres que deien alguna cosa, que obligaven a pensar, que buscaven aquelles qualitats que moltes vegades queden trepitjades o ignorades de la gent, com l'honestedat, la fraternitat. Buscava aquell tipus d'obres que anaven contra la injustícia. I, a més, dic en un sentit d'estètica perquè, i això, la veritat, ens està escoltant lo Dolors, però penso que també ho té, que és allò de saber trobar en la realització de l'escena allò que queda bé, que fa bonica davant els ulls del públic, no? Esclar, jo veia, doncs, realment un home culte, intel·ligent, amb sensibilitat. Bé, jo crec que va ser una època en què, gràcies a el Naté, Sant Cugat va veure un tipus de teatre que probablement no havia vist mai i que, si no hagués sigut ell, dubto que hi hagués sortit l'altre. Qui altre ho hauria fet? I hauríem omplert aquest buit.
Què diu la Dolors sobre el que ho estan dient la Rosa Maria i en Jordi?
Bé, jo no... Ells poden aportar molt més que jo, perquè jo d'alguna manera pràcticament no hi era, no? Bueno, m'ha semblat molt maco tota la descripció, bueno, que ha fet la Rosa Maria i també es fa el Jordi. El primer contacte que jo tinc amb el Maté és com a espectadora. Penso que tenia uns 15 anys que vaig veure Beckett o l'Honor de Déu i vaig quedar flipada perquè, clar, jo llavors en aquell temps començava a interessar-me pel teatre i recordo que en aquell petit espai, en aquella mena de túnel amb un arc, era que només hi cabia un actor dret i al mig.
Al mig, si no podia.
Sí, recordo que expliquen que per exemple, a la cantant Calva hi havia el Josep Cleris que feia el bomber, no? que portava el casc i el pobre home només podia actuar en el mig, perquè si no, no se'l veia, quedava decapitat.
Ho havia de seure,
doncs,
ho havia de seure.
Les van arribar a fer allà, recordo aquella interpretació, vull dir, recordo molt el Joan Llamas també fent el personatge del rei, però tots els altres, tot el muntatge, vaig quedar realment flipada. Després jo no vaig viure l'època, però vaig viure jo vaig d'alguna manera substituir el Nater al cap d'un any o un any i mig que ell ho va deixar, i durant un parèntesi que va fer el Joan Llamas el vaig substituir. I vaig aprofitar-me dels seus actors. Clar, jo tenia 19 anys i hi havia doncs, el senyor Franquesa, el senyor Fàbregas, el senyor Llamas, que era una mica més jove, i els seus actors. I clar, jo estava directament, perdoneu l'expressió, cagada de por, no? Perquè,
no,
clar,
no, això, perdona, però jo no estic massa segur d'això que dius, eh?
De què? De que estic cagada de por?
Sí,
tu, home,
no sé,
tant,
potser...
Home,
sí,
dona, 19 anys, amb el Fàbregas, amb el Franquesa...
Ja ho entenc.
Uf! I jo sempre, vull dir, clar, parlés amb l'actor que parlés, tothom sempre em deia, és que la referència de tothom sempre era el Nater. És que el Nater ha dit, el Nater ha fet, el Nater sap, el Nater ho feia així. I llavors per mi, jo sempre explico que aquests anys 60 que jo he viscut a través dels seus actors i no directament, per mi sempre en el meu imaginari són l'època daurada del Teatre Sant Cugatenc, no? I d'alguna manera per mi és el sentit d'aquest homenatge, no? O sigui, recuperar tota aquesta època que, primera, que es van començar a fer obres en català, em sembla que va ser fins a l'any 49-50 que el català estava prohibit a l'escena, després es van començar a fer, es feien obres en castellà, a poc es va anar introduint l'idioma, per exemple, si ho mirem a Barcelona, vull dir, amb els espectacles que feia el Roda, el pare Roda, sí, amb l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, en els dilluns del Romea, però clar, tot el teatre comercial que es veia en castellà, i aquí també es feien en castellà moltes de les obres, però bueno, es va recuperar l'idioma. Després tot el que ha parlat tot el que ha parlat la Rosa Maria, no? Com de cop el Nater obre les portes a tot un altre tipus de teatre. Té contacte sobretot amb el Feliu Formosa, amb el Xavier Fàbregas, també amb el Roda, i li van passant textos, i clar, de cop Sant Cugat comença a estar connectada amb tot un teatre europeu, americà, o sigui, tot una altra mena de teatre, no? Vull dir, per exemple, en aquest homenatge que fem, doncs fem les figuretes de vidre d'aquest autor, del Tennessee Williams, del realisme americà, fem també l'encens i la carn, tot aquest teatre que té com una arrel brechtiana o una arrel popular, fem el teatre de l'absurd, la cantant calva, i després també fem doncs, aquest homenatge que va fer en l'Àngel Guimarà, però això ja va ser en el Teatre de la Unió, i això potser el Carles en sabria, el Carles Pujol, que penso que també l'heu convidat
ara,
en aquest
ara,
programa,
ara jo volia
en sabria més que jo.
Sí, ara vull afrontar. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens escoltes bé?
Jo us escolto bé, sí.
Molt bé, doncs precisament hem parlat des del punt de vista dels actors i les actrius, hem parlat des del punt de vista de la successora que estava cagada de por abans de començar a fer la substitució, i ara m'agradaria que tu, Carles, parlessis des del punt de vista familiar i personal, perquè el teu pare, a la Unió, o sigui, tot el que es feia des del punt de vista de escenografia, tot el que es feia tècnicament de la tramoia, tot, era ell, éreu vosaltres, en definitiva.
Sí, exacte. Nosaltres, bueno, de fet, diguem-ne, el que va iniciar una miqueta tot això en el món aquest teatral va ser el meu avi, que feia de puntador. Ell feia de puntador a les sarsueles que es feien allà a la Unió, que quan hi havia el senyor Anson, de director... la Unió, s'intentaven fer cada 3 mesos o cada mig any unes sarsueles. Va haver-hi com una època que es va començar a fer les sarsueles aprofitant tot el cor de la coral de la Unió, perquè és la societat coral i la Unió Santcugatenca. I llavors, basant-se en el cor, doncs es feien totes les sarsueles. Hi havia els primers cantants que, diguem-ne, venien llogats, se'ls hi pagava, hi havia l'orquestra, alguns actors principals, i el cor era d'aquí, i forces d'actors també eren d'aquí, sobretot el Joan Fàbregas. I aquí va començar la història de la meva família, aquí en el món, diguem-ne, teatral. Després el relleu del meu avi el va agafar mi mare, fent de puntadora, i a tot això, tots els decorats que també es llogaven en aquella època, tot eren decorats de paper, eren decorats que es llogaven en els germans Salvador molts cops, també hi havia els germans Gràcia, i es portaven tots uns plecs de paper, després es feia una estructura de fusta que se li deia els amarillats, i aquest paper, diguem-ne, s'enganxava amb el que era, se'n deien unes tatxes o uns gabarrots, en aquesta estructura que quedaven pensats, i aquest era el decorat que hi havia. Doncs això va començar diguem-ne, a muntar tots aquests decorats amb el meu pare. Jo devia tenir, no sé, 6 o 8 anys, i jo m'anava amb ell els caps de setmana a jugar, diguem-ne. Anava a ajudar-lo a muntar aquests decorats, fins que a poc doncs ja vaig anar fent una miqueta més gran, més adolescent, ja vaig tenir una miqueta més de responsabilitat en el muntatge d'aquests decorats, i posteriorment va entrar Fila Zero a la Unió.
La primera obra que va fer una té Fila Zero amb la Unió havia ser la Revolta de Bruixes de Benet i Jornet.
No sé si era Revolta de Bruixes, jo crec que era Revolta de Bruixes. Va fer Revolta de Bruixes, El pobre viudo, recordo, i Terra Baixa. Almenys que jo hi hagués participat. Jo diria que sí, que podia ser la primera Revolta de Bruixes, perquè recordo que també és la primera escenografia que vaig fer jo, diguem-ne, dissenyar jo. Em va donar l'oportunitat de dir, fes-ho tu, no vam llogar cap decorat, saps? El primer decorat que, diguem-ne, que vaig fer va ser Revolta de Bruixes.
Bueno, cal que diguem, Carles, que tu en aquest moment, bueno, en aquest moment ja fa molts anys, ets el cap precisament del taller d'escenografia del Teatre Auditori.
Ah, exacte, ja fa gairebé 30 anys.
30 anys, Déu-n'hi-do.
Bueno, des que es va inaugurar el teatre, 2 anys després es va crear el taller, i des de llavors sóc el cap de taller, sí.
El coneixement teu directe, doncs, amb Benedès Naté devia ser, doncs, el final de la seva actuació, diguéssim, com a director, perquè ell
Exacte. Jo, clar, jo estava a la Unió, diguem-ne que jo el que la relació que tenia era amb la Unió, i llavors quan va entrar Fila Zero, va venir com un grup, com ja amb una història anterior, un grup com una nova formació, però amb una història anterior, diguem-ne, no? Llavors, per mi tot això em va agafar de nou. Jo tota aquesta història anterior que pot explicar la Dolors perfectament, jo aquesta història no la coneixia tant. I llavors vaig entrar, diguem-ne, en aquell moment. I vam fer aquestes coses, recordo també Terra Baixa, la escenografia també la vaig fer jo juntament amb l'Enric Vila, que era un noi de Barcelona que venia a fer teatre aquí, a Sant Cugat, i bueno, va ser, diguem-ne, la meva incursió, diguem-ne, ja en el món de l'escenografia, creant l'escenografia.
Era exigent el Desnaté?
Sí, Déu-n'hi-do, me recordo algunes converses. Mira, per exemple, amb Revolta de Bruixes no recordo massa, també era més jove, no? I, bueno, no recordo massa que em demanés masses coses, però amb Terra Baixa sí que vam tenir com més reunions de com tenia que ser. També va ser un decorat una miqueta diferent, amb unes textures a la paret també diferents. Ja va ser com una evolució més dels decorats. I sí, me'n recordo alguns detalls, de si posava més o menys fusta, no? Si, bueno, sí, era exigent. Exigent i també conscient de les limitacions que tenien en el nostre camp, tant de pressupost com de materials, etcètera, i de coneixements en aquest moment, saps?
O sigui, podia ser exigent en la mesura que es feien les coses d'acord amb les possibilitats que hi havia.
Ah, exacte, sí, jo tenia bastant clar tot això, sí.
Bueno, aquí a l'estudi, tu a vegades no ho has sentit perquè havien començat ja fa una estoneta, tenim dues persones que havien actuat també sota la seva direcció, que som la Rosa Maria González i en Jordi Franquesa, i, i m'agradaria també que comentéssim una mica, que continuéssim amb el comentari, Jordi i Rosa Maria, del, de la personalitat. Aquesta, mentre anem parlant, tant amb la, el Dolors com amb el Carles, el que va sorgint constantment és aquesta claríssima manifestació de que si va portar alguna cosa, per ser precisament un coneixement d'un tipus de teatre que no era habitual, que es podia pensar en un lloc més o menys petit, amb actors amateurs, etc, etc. I en canvi ell el que va portar molt d'això i va aconseguir uns resultats que la resposta estava precisament amb autors que venien aquí, no? Perquè jo recordo després amb el Dolors, amb el Dolors també tenia un Baltasar Porcel, per exemple, que va venir aquí, o el Maet i Jornet, que va venir aquí, veient doncs, el que estaven fent.
El Feliu Formosa, el Feliu, el Xavier Fàbregas, la Maria Aurèlia Calmany, amb l'època Naté.
Sí, quan vam fer l'Encens i la Carn, va venir. Després,
venia el Feliu Formosa,
no, el Xavier Fàbregas. La Maria Aurèlia Calmany, després... Vent de Garbí i una mica de por.
Sí, que això ho va dirigir Llames.
Sí. Aleshores, recordo que vam estrenar la traducció que havia fet el Feliu Formosa de la cel·la 44.
Ah, sí? Sí.
La vam estrenar nosaltres, el Tole.
Clar, que tornem a repetir el mateix, sí, que ara, per segons qui, estic convençut de que molta gent, inclús que estava fent teatre professional, doncs, a l'hora de conèixer doncs, aquest fet, es quedava, com jo hi he explicat al principi, no? De dir, escolta'm, però aquí ho estan fent,
què
això?
Feu? Què
I,
feu?
I amb aquest, i amb aquest espai, perquè l'altra cosa és no, en tant. El lloc, no?
Sí, clar, sí.
Perquè a l'anunci deia el teatre doncs, de la... No deia la casa parroquial.
D'alguna manera això ajudava que fessin els ulls grossos, perquè consideraven que en tan poca gent tenia molt poca transcendència el que feien.
Això passava a Barcelona també, no et pensis, eh?
No se'n donaven compte de que sí que tenia més ressò que el que podia ser aquell petit espai físic només, no? No es donaven compte de que sí que hi havia gent a fora que li arribava l'ona i sentia que alguna cosa passava fora del normal aquell moment a Sant Cugat.
Aquesta situació que es donava en aquell moment, Carles, tu en aquell moment, el Teatre de la Unió, que com m'apuntaves feia la Sarsuela o feia diferents obres, però el teatre en aquell moment estava bastant reduït en quant a obres que es fessin a temporada, diguem-ne.
Sí, sí, no, es feia molt poca cosa. O sigui, quan fèiem sarsueles jo crec que era pràcticament l'única activitat que hi havia. Més endavant sí que es va arribar a un conveni amb l'Ajuntament i l'Ajuntament llogava a la Unió uns dies, no sé si eren 50 dies l'any, i llavors es va començar a fer alguna més de teatre, diguem-ne, professional, que venia a Sant Cugat, però això va ser una miqueta més endavant. O sigui, el teatre va estar molt de temps com parat, i va haver-hi un moment en què es va com activar una miqueta, van tornar-hi les sarsueles, va començar a fer una miqueta els balls també, els dissabtes, però el teatre havia estat com bastant tancat durant una època.
Això dels balls era molt important, Això dels balls era molt important perquè el creixement vegetatiu de la ciutat tenia molt a veure amb els balls, eh?
Sí. Va ser una època en què... Bueno, jo, per això ja devia ser cap al 89, 88, 89, que també vaig entrar a la Junta de la Unió, i em sembla que tenia 18, 19 anys, vaig acabar sent el responsable també de lo que era la sala, i va ser arran de que es necessitava algú allà perquè començava a tenir bastanta activitat, ja es va voler fer una empenta a lo que era la sala de baix, que aquest sala i teatre, perquè era una sala polivalent, es feien les cadires allà i es podia fer el ball. Sí, jo me'n recordo que aquella època va ser va haver-hi bastant moviment, es va començar a activar tot, va ser això, va entrar també fila zero, i va començar a venir bastant moviment allà, cosa que havia estat parada. A més, tenia bastanta mala fama al Teatre de la Unió, perquè hi havia hagut anys enrere unes discoteques, o una discoteca, no sé si li deien Les Canyes.
Sí, li deien Les Canyes, sí.
Oi?
Sí, li deien Les Canyes.
Una discoteca i
el bingo.
I en el seu moment un bingo, exactament, en el seu moment un bingo.
Però el bingo hi va conviure molt de temps encara, el bingo.
El bingo va començar al 70... 79, diria. 79.
No, però és el que deies tu, Carles, que tenia mala fama al Teatre de la Unió. A més, també físicament va entrar en un decliu físic, no? Vull dir, sí, jo recordo aquelles èpoques que caia la teulada, vull dir que realment jo crec que es va passar del Teatre de l'Agrupació Maragall, i va haver tota aquesta època que hi va haver aquest decliu, i llavors d'alguna manera al començar Fila Zero, que amb un espectacle que va fer Joan Llamas, és quan es va reactivar realment el teatre una altra vegada, no? Que llavors per aquí, per Fila Zero, hi va passar el Naté, hi va passar el Guillermo Ayesa, hi va passar el propi Llamas, també hi vaig passar jo, i després recordo que aquesta història una mica es va acabar l'any 93, quan es va estrenar en el Teatre Auditori Històries de Sant Cugat, que ho va estrenar a Fila Zero de la Unió. I llavors, això que va ser com un punt àlgid, després una mica va acabar amb una professionalització per part d'una part de Fila Zero, que és quan va néixer a Tetra Teatre, i després el grup que es va quedar a la Unió, que del que ara, diguéssim, són els seguidors, els que actualment porten el tema de Fila Zero, no? Després també hi va haver el tema de la Sílvia Cervant, que després també hi han hagut els tallers de teatre, no?
Sí,
que és l'evolució, no?
Sí.
Dolors, seria potser interessant en aquest moment explicar una mica als oients quin és el programa d'aquest acte.
Sí.
O sigui, qui intervindrà i de quina manera, sí, i per què.
Sí. Mira, l'acte bàsicament consta d'uns parlaments i d'unes escenes d'obres que va dirigir el Naté. Aleshores, bé, per fer aquesta tria, doncs he buscat escenes o fragments que puguin tenir una certa coherència com a unitat, no? Després també, clar, a mi em feia una certa il·lusió que ho fessin els mateixos actors que ho van fer en el seu moment. Això, hem de pensar que el Naté va morir pràcticament amb 90 anys, això ha estat possible una mica a mitges, perquè ja diria que molta part dels actors ja no hi són, una altra part doncs estan impossibilitats com o de memoritzar o tenen unes condicions físiques que no podia ser, i aleshores he hagut de fer un mix entre les obres i els actors que veia factible que poguessin participar. Aleshores, es fan quatre escenificacions. Les obres són La Cantant Calba, Figuretes de Vidre, Terra Baixa i L'Encens i la Carn. I aleshores, dues d'aquestes obres estan fetes pels actors de l'època. Concretament, no us perdeu la del Jordi Franquesa i la de la Rosa Maria González. Estan estupendos.
Fan una cara que diuen... Que sí. Diuen que estan convençuts que no s'ha de perdre ningú.
La Dolors, que ens miren molts bons ulls.
Sí, bueno, sí que us miro amb bons ulls, però també tinc un cert criteri,
Ja, però...
Per dir això...
Fem el que podem.
No, és que, per exemple, clar, a veure, és... Tot l'acte és una mica entre llegit i interpretat, perquè, clar, la memorització és una mica complicada en tan poc temps, però és bastant escenificat. Aleshores, per exemple, sentir-los a ells dos, com diuen, per exemple, com diuen el text, és una meravella, vull dir, sentir parlar bé a la gent, això és una cosa que s'ha perdut ara una mica en el teatre, no? Es va cap a un teatre molt físic, amb el que jo també hi estic d'acord, vull dir, no crec que hem de renunciar a res, però de cop sentir actors que parlen un idioma, que dominen l'idioma i que dominen també no solament com un locutor, no?, sinó que saben interioritzar l'emoció, doncs, bueno, jo ho trobo un plaer, jo m'ho passo bé cada vegada que els veig. Ells no sé si s'ho passen tan bé, però jo sí. I mira, aquí davant tinc el cartell de figuretes de vidre, perquè hem fet un recull de tots els cartells, i també m'agrada molt com està anunciada l'obra. Diu: Agrupació Teatral Maragall, Sala Parroquial. Viernes día 27 a las 10:30 de la noche, en castellà, ¿eh?
Sí, sí.
En sesión de teatro estudio. Això de teatro estudio és perquè, com que les obres aquestes pitjaven fort, no?, perquè parlava de temes, doncs, que podien ser, bueno, una mica crítics, sempre hi havia un fòrum. O sigui, hi havia sempre algú a darrere que t'explicava com havies d'interpretar l'obra, no fos cas que afectés la moral o, saps, de les persones. I llavors sempre, o que l'espectador fos tonto...
Però no hi havia un confessionari a la sortida?
I llavors, bueno, es feia un fòrum, i el domingo 29 a les 6:30 de la tarda en sessió ordinària, o sigui, sense fòrum. Aquí els entesos ja hi podien anar. I llavors, presentació de la comèdia en dos actos de Tennessee Williams, figuretes de vidre, i llavors, mireu, té Glass Manager, o sigui, i llavors diu, bueno, el estudio y comentario de la obra del viernes noche corre a cargo del señor M. Monfort, i llavors diu, la obra más humana de l'autor de Un tranvía llamado Deseo y de La gata sobre el tejado de zinc. Comedia, autobiografía, cargada de ternura, recuerdos y añoranza. Bueno, és que m'agrada molt. I llavors, bueno, és molt, molt maco. Amanda Montserrat Batlle, la dona del Joan Fàbregas. Laura Maria Teresa Planes, que tinc entès que era una gran actriu. Tom Joan Llamas, que tots sabem qui és. Jim Joan Sotorres. I llavors hi ha l'apuntador, l'Eugeni Canes. Un segon apuntador, el Roque. Atrezzo, bueno, Maria Teresa Grau, efectos musicales, Pericat, no sé què, maquinària, Roca, Gómez, Rodríguez, maquillatge, Gómez, escenografia, según bocetos i realització de Jota Puigdemont, que no és l'ex-president,
no, no.
Direcció Ernest Maté. És que és molt maco el programa. Moltes gràcies.
Bé, diguem que...
Bueno, estava explicant aquest... Bé, ja t'he dit que hi ha aquestes quatre escenes.
Sí.
Dues d'elles estan fetes per actors de l'època.
Sí.
Que és Figuretes de vidre i la cantant calva. Que la cantant calva també està la Júlia Rodó, la Montse Espanyol, i una persona que no hi era en el moment, que és el Pere Codó, que el coneixem. I després hi ha un monòleg de Terra Baixa que el fa el Tort, això ja és una cosa que es va fer a la Unió, i després hi ha l'encens i la carn, eren diverses farses medievals, entre medievals i del Renaixement, i és una de les farses que l'interpretaven concretament el Joan Llamas, el Joan Fàbregas i el Pere Païssa. I llavors aquí, bueno, m'ha fet gràcia, doncs, que hi haguessin aquests tres grans actors històrics. I llavors fem tota la farsa, perquè són farses curtes, però la fem amb tres dones. I a més la fem d'una manera, bueno, actual, com si diguéssim, no? És l'única que no fan actors de l'època, sinó que la fan actors d'ara. I aquí tenim a la Carme González, tenim a la Marta Uixan i tenim a la Martina Viladasau. I llavors això, bueno, és una farsa així molt, molt divertida, que segurament serà la que acabarà. I després, finalment, hi ha uns parlaments del president de la Unió, del David Pujol, hi haurà la família, hi haurà la Montserrat Capellera, la dona del Naté, que era actriu, va ser actriu de moltíssimes de les seves obres, potser amb totes i tot, perquè, bueno, el que no feia d'actriu feia d'apuntador, i el que no feia d'apuntador posava llums, vull dir, tots ho feien tot d'alguna manera, no? I llavors hi haurà doncs aquesta aportació també de la família, i tancarà la Mireia Ingla. Després, com que l'acte té la dimensió que té, i hem pensat que també serà una manera de retrobar-nos gent que d'una altra manera no ens trobaríem, perquè jo amb tota aquesta gent alguns els coneixia i no, com aquell que diu, no ens hem vist més, no? O ens hem vist poc. i llavors, doncs, acabat l'acte hi haurà com una mena de vermut en el pati de la Unió, i llavors hi haurà una cosa que es dirà micròfon obert, i llavors si algú vol explicar alguna anècdota o vol dir alguna cosa que no s'hagi dit a dintre d'una manera oficial, doncs aquest micròfon el pot agafar qui vulgui, amb mesura de temps, i explicar la història que vulgui, bueno, explicar d'alguna manera vivències, no? Perquè llibres, bueno, des d'un punt de vista erudit i buscant, els pot fer tothom, però la vivència és una cosa que només ho poden fer, per exemple, pues això, els que tenim avui aquí, el Jordi Franquesa i la Maria Rosa González, per exemple. No sé,
molt bé.
Ho he explicat prou?
Molt bé, doncs escolta'm, penso que serà un acte que, entre altres coses, hi haurà una presència de moltíssima gent, segur, que ha estat vinculada.
Sí,
que ha estat vinculada.
Sí, t'he de dir respecte a això, que crec que hi ha un aforament de 170 persones.
Ah, jo pensava que eren més, veus?
No, són 170 persones, però hi ha una llista d'espera. O sigui, vol dir que si algú no pot venir, sisplau que avisi, perquè deixarem entrar algú més.
Perquè la capacitat no,
sí.
no es pot ampliar? No s'ha pensat en ampliar-ho?
Mira, la capacitat còmoda serien 140. Això seria la capacitat còmoda. 170
doncs ja m'he equivocat, sí. Perquè pensava que eren més de 200.
No. No sé si arribarem a 200, però vull dir, la capacitat establerta són 170.
Molt bé.
Bueno, després, sabeu que això és una cosa que organitza l'associació Amics de Pedra i Sang i la Unió. L'associació, més aviat perquè jo vaig fer aquesta proposta perquè pensava que es mereixia aquest homenatge, la figura del Maté, i no només la figura del Maté, sinó tota aquesta generació d'actors i de col·laboradors que va tenir. I després també vull agrair molt especialment al Teatre de la Unió doncs totes les facilitats, i concretament a una persona que és la Marta Sarrés, que ha portat tot el pes de secretaria de producció, i que és una persona molt entusiasta i que ha mogut, bueno, Déu i ajut per aconseguir doncs aquest homenatge. També això que dic, moltes gràcies al Teatre de la Unió. Això s'ha de fer a la Sala Clavé. Llàstima que el teatre, després de tant temps, encara estigui aquest teatre tancat. Fa veritable pena veure que tot aquest edifici, totes aquestes possibilitats per la gent de teatre de Sant Cugat, que estiguin mortes, vull dir, i que encara no hi hagi ni un projecte doncs, de butaques, de luminotècnia, i no sé, una mica demanaria que els polítics s'espavilessin amb aquest tema, no? Perquè és una veritable llàstima que això estigui parat d'aquesta manera, quan hi ha tanta gent i tantes ganes i tanta necessitat de tenir un espai teatral a l'abast de la gent que fa teatre a Sant Cugat.
Molt bé, Dolors, doncs escolta'm, jo et diré que el projecte existeix. El que no existeix és la llicència corresponent de construcció. No, el projecte hi és i està pràcticament acabat. Per tant, només cal posar-ho en marxa. Ara estem parlant, evidentment, d'un pressupost. S'ha de fer posar a concurs perquè puguin presentar-se les empreses a fer-ho i després doncs, que es puguin tirar endavant.
Doncs,
però com que no tenim més temps...
Doncs que es posi concurs.
Sí, però com que no tenim més temps i avui no ho arreglarem, en tot cas... Ja continuarem parlant. Carles, estàs aquí?
Estic aquí.
Estàs aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver participat en el... I si tens alguna cosa més per afegir, que no sigui això del teatre del Teatre de la Unió, que ja ho sabem.
Que a part, bueno, hi hauria moltes coses, podríem afegir, però no podem deixar aquí.
Molt bé, Carles, moltes gràcies, eh? I Rosa Maria.
Bé, doncs agraïu-vos a vosaltres, doncs, l'atenció, i vull agrair sobretot també a la Dolors, perquè de fet ella és l'ànima de, penso, de tot aquest homenatge, que val molt la pena perquè la persona s'ho mereix, no? I que hagi comptat doncs, amb nosaltres, i gràcies a tots.
I en Jordi, què ens diu?
Bé, doncs jo penso que s'ha d'agrair a tots que s'han implicat en aquest acte d'homenatge i record de l'Ernest, i bé, esperar que tot surti rodó com desitgem.
Esperem que sí. ple, jo diria que estarà ple. Jo m'agradaria que fos més gent, que tingués més capacitat i per tenir aquest més gent, però és el que pot haver, i per tant, a partir d'aquí no pots dir res més. Dolors, Carles, Jordi, Rosa Maria, gràcies per estar aquí en el programa, gràcies per fer-nos arribar aquesta època, i no només aquesta època, sinó l'actualitat, la que compta, que és que estem aquí, i estem aquí fent-ho, i a partir d'aquí esperem que això sigui un gran èxit, i es torni a repetir que hi hagi moltes persones, moltíssimes persones, a la cultura de Sant Cugat, com va ser l'Ernest Naté. Moltes gràcies.
Perfecte.
Gràcies.
Ai, mi bien, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi bien, no te olvides del mar, que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Amores que se vuelven resistentes a los años, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Yo
temps per dir-ho tot, però cal dir que estàvem escoltant Ai Amores amb la Sílvia, l'Adriana Ospina i el Cocó Nonó, que precisament avui a les 20 al Bocamoll actuen amb un concert amb el títol de Les Tres Candelàries. També avui a les 18:30 fins al dilluns dia 6 de juny el Circ Reluí està al Parc de l'Arboretum. Consulteu els dies i les horaris a la web del Circ. Dissabte a les 20 al Teatre Auditori teatre amb la Oreneta, de Guillem Clua, dirigida per Josep Maria Mestres i interpretada per Emma Viladasau i Dafnis Balduz. També les 20 a la Nou de Cultura de Valldoreix, Talia i el periodista, de Guido de Mattioli, per la companyia Magma 2011, La Serreta. I la mateixa hora, a les 20, el claustre concert a càrrec dels alumnes del màster d'elite Victoria de Los Angeles. Diumenge a les 18 hores, al Teatre Auditori, Érase una vez, ha maestrat el violinista Rebelde, un espectacle familiar amb música de cinema dirigida pel violinista Jorge Guillén. I a les 20:45, com sempre, a la cafeteria del Teatre Auditori, Jazz en viu, amb Gonzalo del Val, bateria, Mario Mezquida, piano, Benet Palet, trompeta i David Mangual, contrabaix. I la setmana que ve parlarem de música, de cançó, i ho tindrem amb una mezzo-soprano. Anna Hassler. Adeu, fins dijous.